la tarda, no et desconnectis. Connectats. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han desenvolupat uns nanoenzims mínims amb capacitat per capturar el diòxid de carboni, a més, en processos industrials i aplicables també en altres processos de remediació ambiental. Com us podeu imaginar, això obre tot un món de possibles solucions. Pau Duran, bona tarda. Amb qui podem parlar avui?
Bona tarda. En parlem amb en Salvador Ventura, que és investigador de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina i del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per atendre'ns, Salvador.
Moltes gràcies a vosaltres per contactar-nos.
A veure, sona molt bé, això, però ens ho has d'explicar una mica perquè ho entenguem. Molècules mínimes amb capacitat per capturar el diòxid de carboni.
Sí, us intento explicar una miqueta. El nostre grup treballa essencialment en l'ensamblatge de proteïnes. Nosaltres som experts en proteïnes i el que estudiem és com les proteïnes s'uneixen unes a altres per donar estructures més grans. Un d'aquests tipus d'estructures és unes estructures que s'anomenen fibres amiloides, que igual us sonen perquè tenen un costat dolent que estan relacionats amb Parkinson, Alzheimer i altres malalties. Però existeixen tota una sèrie d'organismes que utilitzen aquestes estructures per funcions beneficioses, d'acord? Llavors, les proteïnes que formen aquestes estructures són molt complicades, molt difícils de treballar amb elles i realment a la pràctica no són funcionals. Llavors, la nostra idea en aquest treball era generar una unitat mínima que fos capaç d'ensamblar-se en aquest tipus d'estructures amiloides. Són estructures que, diguéssim, generes una cosa molt petiteta, que són un pèptid de 7 aminoàcids, i s'ensambla de forma automàtica en milions de còpies d'aquest pèptid, molt ben ordenades a l'espai. I això és el que vam aconseguir inicialment. I després ens vam pensar si li podíem dotar d'una funció en aquestes fibres. És un material que és inert, és un material que no és tòxic, és un material que és reciclable, és proteic i també és degradable. Llavors la gràcia era donar-li una funció. I la funció que vam pensar era una funció d'un enzim. Hi ha enzims que fan reaccions catalítiques a la natura, que han evolucionat durant molt temps per fer una funció, però que són làbils. Per la seva natura, doncs, no són molt estables, es degraden molt fàcilment i tenen tota una sèrie de propietats que no són ideals per fer reaccions catalítiques a llarga escala. I el que vam fer és mimetitzar un enzim a sobre d'aquestes fibres, un enzim mínim, i per tenir l'activitat que volíem, que era una activitat que fos capaç de capturar carboni, perquè sabeu que canvi climàtic és un dels problemes essencials que tenim en aquests temps,
clar,
doncs el que vam fer és donar-li capacitat d'unir els metalls. I al moment que coneixen el metall, són capaços de capturar CO2 de l'ambient i, en solució, passar-los a bicarbonat, que ja és una forma inert del carboni, diguéssim. I això és el que hem fet. Llavors, aquestes fibres individualment, cadascun, és com si tinguéssim molts centres reactius. Llavors, cadascun d'aquests centres reactius és molt poc eficient perquè realment nosaltres l'hem fet al laboratori i la natura ha evolucionat els seus enzims. L'enzim que fa això s'anomena anhidrasa carbònica, l'ha evolucionat durant molts anys. Però la gràcia és que nosaltres tenim milions de centres actius i, per tant, encara que cadascun d'ells és molt dolent, la suma dels tots fa que siguin millors que els enzims que tenim a l'actualitat.
Llavors, a veure si t'he seguit, Salvador, el tema seria poder capturar el diòxid de carboni i que acabi resultant-ne bicarbonat?
Exacte. Això és el que fa l'enzim natural que catalitza aquesta reacció, que és molt eficient i essencialment és el que s'està intentant utilitzar. Llavors, hi ha gent que està intentant fer que aquest enzim sigui més estable, d'acord? Amb diferents tècniques d'enginyeria de proteïnes. Nosaltres el que hem decidit és generar una aplicació totalment diferent i fer un enzim que és menys eficient per unitat, però molt més estable i també molt més barat. Perquè la gràcia és que cadascuna d'aquestes subunitats és supereconòmica i després s'autoensamblen. No hem de generar una cosa molt complexa inicialment, sinó que senzillament la deixem a la pollata, en el laboratori, durant aproximadament 6 dies, i ja tenim la superestructura, que és visible al microscopi de transmissió electrònica, per exemple, com una fibra molt, molt ordenada.
Clar, tu ja parlaves una mica d'aquest problema ambiental que tenim. Llavors, això s'ha tacut? Com es podia materialitzar? Quina implicació podria tenir per anar capturant aquest diòxid de carboni sobre?
La idea, essencialment, sí, la idea és generar... Primer s'ha d'escalar, això que hem fet és escalar al laboratori, per tant, hem de veure si es pot escalar i és des del punt de vista econòmic rentable, s'han de fer els càlculs corresponents, però essencialment el podríem posar en qualsevol solució, en aigües, per exemple, i això permetria capturar el CO2. I la gràcia que té aquest tipus de fibres és que jo després les puc, com són grans, les puc recuperar i les puc incorporar en un nou cicle. Mentre que l'enzim original es perd quan el poses a la solució perquè és soluble, diguéssim, mentre que les fibres són insolubles i, per tant, jo les puc reciclar tants cicles com siguin possibles. Per tant, amb molta menor quantitat puc fer molta més reacció. Aquesta és una mica la gràcia.
Sense generar-te res sobrer que t'impliqui un problema afegit, eh, Salvador?
Exactament. Sí, en el cas que nosaltres volguéssim degradar aquestes fibres, com estan fetes de proteïnes, la proteïna és biodegradable, per tant la podríem degradar. Però són insolubles i les podem separar del solvent en el moment que... És a dir, les deixem que facin la seva reacció i una vegada la reacció ha sigut acabada, les podem precipitar, netejar i tornar a utilitzar posant un nou metall.
Entenc que això us veu posar cap al 2018, a començar aquesta investigació?
Aproximadament. Sí, portem ja un temps intentant dissenyar subunitats mínimes que s'autoensamblin perquè creiem que és una forma de generar superestructures molt fàcil i molt econòmica i les hem fet servir per diferents activitats. Les hem fet servir, per exemple, per una activitat oxidasa que té importància en certs processos industrials, però fins ara el que no havíem fet mai és unir un metall, que és el que et dona aquesta activitat de fixar el diòxid de carboni. I no sabíem si la podríem unir de forma eficaç, perquè s'ha d'unir, s'ha de quedar unit fortament, si es separa no serveix per res. D'acord? I llavors ens vam inspirar amb el fet de que alguns enzims utilitzen un aminoàcid especial, que és el que tenen aquestes pèptids, que és la tirosina, per unir metalls. I com els nostres pèptids tenen moltes tirosines, vam pensar, doncs, potser si posem metall, les tirosines que tenim seran capaços d'unir-los fortament i efectivament és el que passa. Llavors, la gràcia que té aquest material respecte a anteriors és que la tirosina mai s'havia fet servir abans en un material per fer servir, per unir metalls i, per tant, per fer reaccions catalítiques o enzimàtiques.
Amb això vols dir que si és la primera vegada també podria obrir camí a altres descobertes?
Sí, i tenim molta confiança en aquest tipus de fibres. És difícil d'explicar paraules senzilles, però la gràcia que d'aquestes fibres, normalment quan la gent, hi ha gent que estan fent aquest tipus d'estructures i fibres, però necessiten un residu per ensamblar i un residu per fer catàlisi. Per tant, necessiten dos residus diferents a la fibra. Mentre que nosaltres hem demostrat que la tirosina és eficaç per ensamblar-se i a la vegada, una vegada ensamblat, és eficaç per unir metalls. Per tant, ens permet fer fibres, diguéssim, més senzilles i menys complexes i menys costoses.
Aquestes investigacions, diem que porten això aproximadament, uns 6 anyets, 5 en marxa. Si poguéssim veure materialitzat aquest efecte positiu que ens deies, de capturar, per exemple, el diòxid de carboni que ens és perjudicial, com de lluny creus que hauríem de mirar? Quants anys creus que hauríem de passar perquè puguem tenir una aplicació pràctica d'això a la vista?
Això dependrà fonamentalment de captar inversions. Essencialment, el següent pas, que és escalar-ho, tot i que el reactiu, diguéssim, és relativament barat, o sigui que generar, diguéssim, quilos d'això comença a ser un cost significatiu per a un laboratori d'una universitat pública. Per tant, el següent pas és intentar captar inversors de manera que això ho podem traslladar a un prototip, no de quilos, però sí de mil·lígrams de pèptid, i evidenciar que això funciona en un sistema pilot. diguéssim, una, per exemple, una petita bassa d'aigua en la qual es dissolen les fibres i mirem quina és la disminució de CO2 que hi ha en l'ambient. Aquesta disminució del diòxid de carboni és una tècnica, una forma molt fàcil de mirar-la, si funciona o no funciona, perquè quan es genera el bicarbonat fa que la solució esdevingui una mica àcida. I, per tant, amb un paper d'aquests que fem servir per la piscina de pH, per mirar si tenim bé el pH de l'aigua,
sí,
ja podem saber si la reacció està funcionant o no. Per tant, avaluar si funciona o no és molt senzill, perquè només hem de mirar no el que queda en l'atmosfera, que això seria difícil d'avaluar, sinó el que s'ha incorporat a la solució, diguéssim. I això és molt fàcil d'avaluar.
Veig també en la nota que ens heu enviat sobre la descoberta, Salvador, que aquest descobriment també aporta una nova perspectiva sobre el que podria ser els inicis de la vida, de fet.
Sí, això de fet és, a la pràctica, és a l'inici d'aquest projecte. No anava tant a buscar una aplicació com demostrar que inicialment els primers enzims catalítics podien aparèixer de subunitats molt senzilles, perquè aquí hi havia una controvèrsia, i és que l'activitat catalítica feia falta als inicis de la vida. Això és una cosa que tots sabem. És a dir, necessitem una mena d'enzims que probablement eren molt poc eficients perquè les reaccions biològiques es donin en un temps compatible amb la vida. La majoria de reaccions que es donen al nostre cos tindrien lloc de forma espontània, però algunes d'elles en 500 milions d'anys. Per tant, necessitem un catalitzador que permeti fer-lo en minuts, segons, hores, en alguns casos. Llavors, això ha fet falta sempre, però el problema és que l'estructura de les proteïnes que fan això és molt complexa. Llavors, es feia molt difícil de pensar com a l'inici de la vida necessitàvem una estructura tan complexa i molt difícil d'assolir, per la formació de la qual ja feia falta enzims. O sigui, necessitàvem enzims per generar les formes més avançades. I llavors hi ha una teoria que deia que això es podia generar mitjançant ensamblatge de subunitats petites, que és el que nosaltres hem fet. Llavors, el problema que hi havia és que fins ara, perquè això funcionés, feia falta un aminoàcid que s'anomena histidina. I sabem que la histidina va aparèixer tard en els orígens de la vida. Per tant, encara teníem un problema, i és que si és veritat que s'ensamblen, i quan tenen histidina són actives, però aquest aminoàcid no estava disponible en aquell moment. I el fet de que demostrem que la tirosina, que sí que està disponible, es pot utilitzar per aquesta reacció, canvia una mica el concepte i valida el fet de que probablement als inicis de la vida estaven formant per subunitats molt petitetes que s'anaven ensamblant per formar enzims o catalitzadors poc eficients, però suficientment eficients per fer un pas endavant. Aquesta és una mica la idea que nosaltres tenim.
Déu-n'hi-do. Salvador Ventura, moltes gràcies per il·lustrar-nos sobre aquestes importants descobertes al programa Connectats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre interès.